Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 5 d'abril del 2026. Avui El Suplement, tertúlia, Marta Monfort, Eduard Voltes i Núria Orriols. A les 10, la setmana tràgica del politòleg Toni Rodon. Avui que conversem amb una de les actrius més enormes d'aquest país és Ariadna Gil, amb una trajectòria llarguíssima de cine i de teatre. Aquests dies la podeu veure al Heartbreak Hotel, al teatre, i avui la tindrem aquí al Suplement conversant a quarts d'11 amb ella. Just després, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio, un recorregut a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio. A l'Eclipsi, les nits del periodista Sergi Mas, la Marta Ferrer i la Rosa Rodona ens portaran les recomanacions gastronòmiques i culturals de la tarda de diumenge, i el Roger Mas i el David Carabén posaran el punt i final musical amb el seu Demà ho deixo. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia. Els Estats Units haurien rescatat el militar nord-americà desaparegut en l'avió que fa dos dies va abatre l'Iran. El pilot, però, encara no està fora de perill i l'operatiu continua en marxa, pendent de sortir amb èxit de territori iranià. Fa només uns minuts, la cadena Al Jazeera i el mitjà nord-americà Axios han publicat que Washington hauria recuperat aquest segon tripulant de l'F-15 després d'un intent tiroteig, segons diversos funcionaris de l'administració nord-americana. També en les últimes hores, l'Iran ha rebutjat l'ultimàtum de Donald Trump amb nous atacs aquesta matinada contra Israel i Kuwait. Ahir, el president nord-americà va recordar a Teheran que li queden 48 hores per arribar a un acord o reobrir l'estret d'Hormuz, sota l'amenaça de desencadenar, diu, un infern. Aquesta nit, en un altre missatge a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que bona part de la cúpula militar ha mort en un atac nocturn a Teheran. Mentrestant, a Israel, la policia ha arrestat 17 persones en la manifestació més multitudinària que s'ha fet fins ara contra la guerra de l'Iran. Ahir, centenars de persones es van concentrar a Tel Aviv, més del límit permès pel Suprem. També hi ha hagut manifestacions a altres ciutats, com Haifa i Jerusalem. El Líban, el principal pas fronterer amb Síria, ha tancat després que Israel hagi anunciat un atac imminent l'endemà d'una jornada d'intensos bombardejos. Més qüestions. L'ONG Greenpeace denuncia que companyies petrolieres espanyoles com Repsol o Moeve es van embutxacar 11 milions i mig d'euros cada dia durant les tres primeres setmanes del conflicte a l'Orient Mitjà. Francisco del Pozo, responsable d'aquesta ONG, explica el funcionament del negoci de les companyies petrolieres quan hi ha una crisi energètica.
Aprovechando esa sensación de falta de energía en la ciudadanía, subir los precios de los carburantes mucho antes y de manera exagerada.
A Catalunya, la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, creu que la nova llei contra la multireincidència serà un punt d'inflexió per combatre el fenomen de forma més eficaç i efectiva. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Núria Parlon ha destacat que el pla Campai està donant molt bons resultats. De fet, ha detallat que des del març de l'any passat els Mossos han detingut 613 persones i han identificat 28.000 individus amb 65.000 antecedents. En paral·lel, la consellera d'Interior també aposta per endurir les penes per delictes vinculats al cultiu de marihuana i al tràfic de drogues per equiparar la legislació espanyola a l'europea.
Dia sí, dia també estem desmantellant plantacions de marihuana arreu del territori amb operacions coordinades amb Guàrdia Civil, Policia Nacional i també amb policies internacionals. I creiem que això és important, un canvi també pel que fa a les penes pel tema de producció i tràfic de drogues, que és el següent pas que creiem que hem de fer.
Més qüestions relacionades amb Interior. Els bombers demanen prudència, planificar bé les rutes i consultar la previsió del temps si es té previst fer activitats al medi natural avui. També demà dilluns, que encara és festiu. I és que ahir van rescatar 10 persones, entre elles un escalador que va caure d'uns 20 metres d'altura als estrets d'Arnes, a la Terra Alta, i que està ara ferit crític. Aquest ha estat el cas més greu, però també es van atendre dos ciclistes accidentats, un barranquista que va caure, un esquiador i excursionistes que es van trobar malament o que s'havien perdut. Divendres es van rescatar 16 persones. Aquest any els bombers han fet uns 400 serveis de rescat, un centenar més que en el mateix període de l'any passat. I aquesta nit s'ha fet la primera vetlla pasqual del papa Lleó XIV a la Basílica de Sant Pere del Vaticà. El pontífex, durant l'homilia, ha fet una crida a la concòrdia i la pau.
Ovunque e sempre nel mondo crescano e fioriscano i doni pasquali della concòrdia e della pace.
És la primera Setmana Santa de Lleó XIV com a pontífex i ha canviat alguns dels gestos i rituals dels seus predecessors. En el Via Crucis, per exemple, va portar la creu durant les 14 estacions. Glòria Barrete, que és directora del portal Catalunya Religió, explicava a 3Cat Info que aquest diumenge el papa podria llançar un missatge més contundent.
El missatge més potent que potser ens donarà el papa Lleó XIV en aquesta Setmana Santa serà en la primera Urbi et Orbi, la benedicció que farà després del diumenge de Resurrecció. Recordem que és el dia central pels cristians de tot l'any, i aquí veurem si realment explicita encara més el fi de la guerra que tots esperem.
Més qüestions. Ha crescut gairebé un 60% l'atenció a la salut mental en adolescents i joves a Barcelona des que l'Ajuntament ha implantat el programa Estar Bé, un servei d'acompanyament psicoemocional dirigit als joves d'entre 12 i 25 anys per respondre a l'augment del malestar emocional d'aquest col·lectiu. Ho ha explicat Marçal Castellvell, un dels educadors dels serveis, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Dos terços són més o menys noies, un altre terç és els nois i una part molt petita són persones que s'identifiquen amb no binarisme. El que m'adono és que tenen molta més por a la gent que es considera home a parlar de què els hi passa i a mostrar-se vulnerables.
I en els esports, victòria clau ahir del Barça al Metropolitano per 1-2 gràcies als gols de Rashford i Lewandowski. Un triomf que, aprofitant la derrota del Madrid 2-1 contra el Mallorca, col·loca el Barça 7 punts per sobre dels blancs. La mala notícia va ser la marxa del partit per lesió d'Araujo i Bernal. D'altra banda, jugat ahir Betis 0, Espanyol 0. Els blanquiblaus segueixen sense conèixer la victòria aquest 2026 i sumen 13 jornades consecutives sense guanyar. I a la Lliga ACB de bàsquet, el Girona ha guanyat per 84-91 la pista del Granada, mentre que la penya de Badalona ha caigut a casa contra el Camp de Múrcia per 67-89. Avui, pel que fa al temps, cel serè a matinada, durant la matinada, al matí i al migdia, amb algunes boirines a la costa del Maresme, a la Selva i també al Delta de l'Ebre. Al llarg de la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i pot descarregar alguna gotellada cap a la Cerdanya. Dia de sol i de calor a bona part del país, amb màximes d'entre 28, 22 i 28 graus.
El suplement amb Roger Escapa.
El suplement de Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Soy Laura Gutmann, escritora argentina. Quiero mandar un saludo muy afectuoso, en especial a Miguel Ángel Alabart y a todos los que han colaborado con la revista Viure en Familia. Hoy es casi un milagro sostener un ámbito de reflexión y de intercambio, poniendo a los niños en el centro de la escena y siendo un faro para madres y padres que pretendemos generar un mundo más amable. Desde ya, agradezco que me hayan permitido participar durante tanto tiempo y felicidades por estos 25 años. Brindo por los próximos 25.
Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la psicoterapeuta Laura Gutmann, referent mundial a l'hora de posar nom a les maternitats de milers de dones que la revista Viure en Família ens va ajudar a conèixer. Quan ningú parlava de criança respectuosa, ells es van atrevir a fer-ho i han acompanyat diverses generacions de pares i mares que ho hem volgut fer d'una altra manera. Pionera a Catalunya i en català, la revista Viure en Família celebra 25 anys. En parlem amb
Miquel Àngel Alabart, psicopedagog i terapeuta gestal i familiar sistèmic i director i editor de la revista Viure en Família. La seva filla, Zoe Alabart, que col·labora a la revista. I Carla Ribas Mundi, mare de tres fills, doula, creadora de Planeta Babetes i del podcast Mare Sense Filtres, que col·labora a la revista. I sentirem els mèrits de la revista Viure en Família segons Gemma Baulies, Gisela Cullell, Marta Butjosa, Sònia Clies, Albert Pons, Eva Bach, Vicky Mateu, Mont Tur, Gus Bas, Judit Camps i Nus, Verònica Anton, Elisenda Pasqual i Rosa Jové. I acabarem amb el Com Educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Doncs a l'Ofici d'Educar avui aquesta revista, Viure en Família, explica el Miquel Àngel que la història del viure en família va començar quan va ser pare de la Zoe, que ens acompanya avui. La preparació, el naixement i la posterior criança, quan va viure una transformació total. Hem de pensar que fa 25 anys hi ha coses que ara es donen per fetes, però que en aquell moment eren totalment innovadores. Sobre la història de la creació de la revista, diu el Miquel Àngel que hi va haver certa dosi de bogeria, certa dosi de somni i certa dosi de miracle, no? Que és el que fa que moltes vegades les històries acabin bé i s'hagi pogut arribar a la revista número 112 al gener del 2026. Benvingudes, benvingut. Felicitats per aquests 25 anys de la revista Viure en Família. Estàs satisfet, content?
Molt content i molt satisfet. No m'ho imaginava en cap moment que una cosa que va néixer això a casa com una cosa gairebé artesana arribés a 25 anys i hi ha tanta gent.
De fet, t'expliques que es va gestar a casa, no? Mentre preparàveu farinetes i canviàveu bolquers i dius que s'havia de dir viure en família, perquè fer-la era també una feina en família, no? I que, de fet, doncs, en aquell moment fins i tot posàveu les fotografies dels amics, dels coneguts, no? Se't va obrir el món de la paternitat, se us va obrir el món de la maternitat. Quins eren els vostres referents? I per què penseu en aquell moment que s'havia de parlar de la maternitat des d'una visió diferent, no? Jo pensava, ostres, vau ser uns flipats una mica, no?
Sí, o sigui, és el que comentàvem, que va ser entrar en un món de la maternitat i de la criança i de la paternitat que ens semblava molt alternatiu, podríem dir, molt minoritari, i per tant vam voler fer un mitjà de comunicació per la gent que estàvem amb aquest rotllo, diguéssim. És a dir, no, en cap moment pensàvem que tot això després seria com més mainstream i que per tant es coneixeria més i que la gent li interessaria. Nosaltres havíem anat amb la mare de les meves filles a un grup de preparació al naixement, que era a Titània Tascó, un centre que feia aquesta preparació, i que els seus referents eren dels anys 70 a Nord-Amèrica. Hi havia un llibre molt, molt referent, que era el del grup de dones de Boston, que partien de l'autogestió de la salut i tot això. I allà vam entendre que tot el procés de l'embaràs, del naixement, de la criança, doncs, havia de tenir molta més proximitat al que és natural. No? Una mica la idea era aquesta. Com que s'havia medicalitzat molt, com que s'havia fet tot molt artificial, i nosaltres vam encaixar molt amb aquest model i vam decidir que volíem anar per aquí. I un cop entres amb aquesta manera d'entendre la criança com molt més propera a les necessitats, als instints, però també a la ciència. És que l'interessant del cas és que si ens ho miràvem, resulta que la ciència més avançada estava dient que tot això és el que havíem de fer. No? Per exemple, l'alletament, en aquell moment, molts pediatres recomanaven l'alletament cada 3 hores i aquestes coses, però no tenien cap base científica per fer-ho. I, en canvi, la ciència el que deia és que l'alletament havia de ser a demanda i tot el que deia l'OMS, no? El naixement igual. O sigui, l'OMS tenia tota una sèrie de recomanacions pel naixement que en aquest país no s'estaven complint. I, per tant, vam començar a veure que, ostres, que igual no estàvem tan flipats, que igual els flipats eren els altres, no? Que el que defensàvem era el que, com a mínim, que es pogués conèixer tot això, no? Perquè és el que dèiem, també. Des d'aquell moment ja ho teníem claríssim, que no és que volguéssim imposar, per dir-ho així, una manera d'entendre el naixement, la criança, ni res d'això, però sí donar-ho a conèixer, no? Donar a conèixer que hi havia altres formes i que potser buscant informació podia haver-hi més gent que li interessés aquesta manera de...
I aquestes altres formes, diríem que van tenir algun conillet d'Índies, no? Que va ser la Zoe, que ens acompanya avui, que suposo que allò que anàveu llegint, provem-ho, no? I que en tot cas, Zoe, quins són els primers records que tens tu a casa fent la revista? I
a casa, jo en tinc pocs de records de fer-la, no? Jo recordo ja més Quetzal, potser, que ja és una primera etapa de la revista. Sí que recordo això que deies abans de les fotografies i tal, sempre de buscar-nos, no? Mi germana, no? Després, quan era ja una miqueta més gran, de dir, ostres, aquestes fotos eren nostres, no? Som nosaltres de bebès. De fet, jo crec que hi ha una foto que és directament del part, no? Del dia...
Sí. Hi ha una foto, no recordo si el número 1 o número 2, on surt el naixement de la Zoe, que va néixer a l'aigua, a casa.
I per tant, amb tu anàvem provant tot allò que llegíem, no? Tu ets la prova viva...
Suposo que en part sí. Clar, sempre, sí que és veritat que jo el que recordo molt és tenir-ho molt normalitzat, tot això, no? També perquè vaig anar a una escola que tot això doncs, també ho ho treballaven d'aquesta manera i això, i com tenir-ho molt normalitzat, i a mesura que anava creixent una mica més, d'anar veient que potser no estava tan normalitzat, però sí, ja molt integrat des de petita, tot plegat.
Sí, he de dir que la Zoe, els primers papers que va manejar eren la revista, i això sí, la revista quedava una mica trossejada quan se la mirava la Zoe. Però sí, des de que mirava, que la remenava ja. Sí,
per tu, Zoe, què és la revista Viure en Família?
Jo potser...
Ha rivalitzat amb tu, no? Creixia la revista i creixies tu, no? Que teníeu una edat similar, no?
Clar, sí, totalment. És que, de fet, és això, no? Jo ara en tinc 26 i la revista en té 25, per tant, totalment, anem en paral·lel. No sé, potser per mi... Ha sigut molt referent, també, perquè a mi m'ha interessat molt sempre la infància i m'ha encuriosit molt, no?, com la tenim present i, per tant, alhora ha sigut una eina, també, per mi, de coneixement, ja quan he sigut més gran. Vull dir, sí, tenir-la, un privilegi, no?, tenir-la sempre per casa, sí.
Doncs vau pensar que tot això que dèiem calia donar-ho a conèixer, no?, amb una revista que va sortir el setembre del 2000 en col·laboració amb diverses entitats afins, 10.000 exemplars en 1.000 punts de venda diferents, no? Com es va rebre aquest... Això, clar, això devia ser...
Bueno, això sí que va ser la bogeria, diguéssim, perquè fer això volia dir invertir bastants diners i bastanta... En aquell moment, mira, ens van convidar uns quants programes de ràdio, alguns d'aquesta casa, i, per tant, devia ser que devia arribar.
Ostres, de música devia... i Babel. De...
Sí, exacte, això sí. Aquí, i després també el que era com ràdio en aquell moment, em sembla, o una catalana, ja no me'n recordo, però també ens van convidar altres. I, per tant, suposo que va ser, que a vegades no t'arriba exactament com és, no? Però sí que devia tenir cert impacte dins del que és una revista en català, que sempre és tot una mica més limitat i una mica més... Però els subscriptors, per exemple, van començar a caure subscriptors, vull dir, al revés.
A guanyar.
Vam començar a guanyar subscriptors en poc temps. I, per tant, imagino que va ser una bona rebuda. Dins de tenir present que érem una revista, entre cometes, alternativa. És a dir, és el que dèiem, que ara moltes de les coses que dèiem són les que diu tothom i les que són normals, però en aquell moment era una cosa relativament minoritària, relativament alternativa... També nosaltres ja érem una mica més hippies, també, i per tant, que tinguéssim aquesta pujada de subscriptors i aquesta rebuda, doncs segurament és que va agradar.
Marta, benvinguda. Hem demanat a diverses persones quin creuen que és l'encert, el mèrit, la virtut, el tresor de la revista Viure en Família. Per qui comencem?
Mira, amb la Gisela Colell. Ella és mestra, és especialista en educació i assessora pedagògica i lectora de la revista Viure en Família.
El Viure el vaig descobrir quan estudiava magisteri. Anava a la biblioteca i me'ls empassava sencers, els que eren antics i els que eren més actuals, perquè trobo que és una revista que no caduca. I, de fet, encara en tinc moltíssims a casa, i ara, com a professional, doncs, moltes vegades els porto tant a la facultat, pels alumnes que estan estudiant magisteri, per fer treballs, per reflexionar... Són articles que tenen molt de rigor i que estan pensats des d'una mirada molt cuidada, molt actual. Toquen de peus a terra i també toca una gran varietat de temàtiques dins del que seria la criança, l'educació, que també m'han servit doncs, per biblioteques de pares i de famílies diverses en diferents contextos on he treballat.
La pediatra Gemma Baulies fa anys també que col·labora amb la revista.
Porto molts anys col·laborant amb aquesta revista donant un altre punt de vista a problemes de salut. És una revista molt important en aquest moment actual, ja que dona altres possibilitats d'enfrontar la quotidianitat a nivell convivencional, a nivell de salut, a nivell emocional. És una revista de capçalera per totes aquelles persones que estan disconformes en com estan visquint la situació actual i volen buscar altres sortides.
Sentim també el que ha suposat la revista Viure en Família per la professora i terapeuta Gestalt, Marta Butjosa.
Jo vaig conèixer el Viure en Família fa 20 anys, quan vaig començar el camí de la maternitat, i per mi va ser una troballa, perquè diguem que d'alguna manera va mostrar-me, va posar en paraules i en imatges allò que jo sentia que volia fer o que volia ser, que volia que fos la meva família. I en aquest sentit l'agraïment és immens i l'alegria de trobar-ho va ser molt gran. Era un espai d'educació que encara no teníem molt clar, les famílies ens havien educat d'una altra manera, però nosaltres ho volíem fer diferent. I el viure d'alguna manera ens va mostrar el camí. Moltes gràcies per la feina ben feta, molts ànims, molt bon camí i una abraçada molt gran.
Per l'advocada Montour, que és autora de Divorcis amb amor, aquests són els mèrits de la revista.
El Viure és una revista que parla de les preocupacions, dels interessos, de les necessitats de les famílies, des d'una perspectiva diferent i sempre molt, molt amorosa i molt des del respecte i des de l'amabilitat, el tracte que hi ha en les relacions familiars, i també perquè ho fa en català. Per mi, des de que la vaig conèixer quan tenia responsabilitats en matèria de polítiques públiques, vaig pensar que era important donar suport a iniciatives com aquestes, ara ja consolidades. Jo participo en el Viure sempre que puc, responent consultes, publicant articles sobre aquests temes que m'apassionen, que és aquesta resolució amorosa dels conflictes de parella, especialment de les parelles amb fills, i ells tenen les orelles i el cor ben obert per acollir i oferien als seus lectors i lectores aquest tipus d'informació. Així que felicitats al Viure i encantada de, en certa manera, ser-ne part.
I pel psicòleg Gus Bas, la revista és tot un referent.
El Viure en Família, en aquests 25 anys, ha aconseguit moltíssimes coses. Destacaria dues. La primera és que ha visibilitzat una sèrie de temes relacionats amb la criança i amb l'educació, que fa 25 anys eren minoritaris, i que des del meu punt de vista són vitals per un desenvolupament i un creixement en salut, tant humà com social. I després han aconseguit generar una xarxa que per mi és exemplar. Entre famílies, entre professionals, tu saps que quan t'arriba la revista trobaràs una sèrie d'articles de molt nivell, propostes pedagògiques, orientacions, propostes d'oci, fins i tot contactes. Llavors, en el moment en el que estem, cada vegada més individualitzat, el Viure en Família aconsegueix donar-li molta força a la tribu. I per mi això és un exemple a seguir, és un referent.
M'agrada molt dibuixar.
Viure en Família va néixer amb l'esperança de difondre noves maneres d'entendre la criança i l'educació que contribuïssin a fer del món un lloc una mica millor. Miquel Àngel Alabart.
25 anys de la revista Viure en Família, avui a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement a Catalunya Ràdio, revista de capçalera, una troballa, ens va mostrar el camí, ha donat força a la tribu, tantes coses que diuen de la revista. Tu, Carla, com la vas descobrir, aquesta revista?
Clar, jo, el meu fill gran és del 2007, no? En tinc 3, 2007, 2009, 2013, i per mi va ser també com aquest descobriment de quan tu saps que estàs com buscant alguna cosa perquè hi ha alguna cosa que no t'acaba de quadrar de tot el que t'estan com explicant, no? De com s'han de fer els temes amb les criatures. I recordo que en el meu grup de prepart, no, anàvem a la piscina i hi havia una noia que volia parir a casa, no? Que de fet som amigues encara a dia d'avui, i ella ja era subscriptora del Viure. Llavors, a partir d'aquí va ser com, bueno, doncs les trobades que vam anar fent quan els nostres fills eren petits, vam començar a parlar de la revista, el comportava un número tal, i de fet vaig estar subscrita doncs, fins fa 4 anys, que va ser just quan vaig conèixer el Miquel Àngel, que li vaig dir, dic, mira, em sap greu, perquè just ara et conec i just acabo de dir, mira, ja prou de Viure perquè tinc un munt de revistes a casa i ara ja m'arriben i ja gairebé no tinc ni temps de llegir-les. Els meus fills ja són més grans, no? Ja tenien doncs, 14, 12 i 9 i com que ja havia fet com el camí, no? Però realment és una revista que trobo que és de capçalera en el món de la criança i que en el grup de mares, que jo acompanyo grups de mares des de fa 16 anys, ara fa un any vaig muntar la Biblioteca del Viure. I llavors a cada grup porto tots els números i convido a totes les mares a endur-se'n una, dos, tres, les que vulguin i torneu-me-les quan vulgueu, però almenys que les coneguin, perquè hi havia moltes mares d'avui en dia que no la coneixien. Jo penso, però sí, és com un far, no?, aquesta revista, amb la de coses que pots aprendre. I bueno, i ara aquí estem.
Teniu aquesta sensació que hi ha diferents generacions que us han tingut com a referent i que heu marcat d'alguna manera un canvi en l'educació, en la criança d'aquest país, en aquestes diverses generacions, Miquel Àngel?
Bueno, primer que res, com que acabem de sentir aquests àudios, jo necessito dir que estic agraïdíssim a totes les coses que s'han dit, que m'he inflat aquí com... Són tot persones que estimo i que col·laboren com tantíssimes altres. I per tant, bueno, gràcies per aquests regals. Si ha sigut un far, ostres, això és dir molt. Jo diria que, mira, igual com nosaltres vam començar a conèixer coses i vam dir això ho hem de donar a conèixer, això li va passar a molta gent alhora. No? I el que va passar, crec, és que varia gent va dir, ostres, això és el que estàvem dient, això és el que estàvem pensant, això és el que estàvem... No? I per tant, ha fet aquesta feina, no?, d'articular una mica, però no som els únics que l'hem fet. No?
Jo diria també que a vegades era, això és el que jo estic sentint, o jo, a mi em surt fer, i el viure com altres autors i llibres et donava aquesta base científica com per justificar-te. Mm-hmm. No? De dir, ah, doncs no sóc tan rara, això que estic pensant, que igual ho vull fer així, hi ha una base que ho avala.
Clar, per tant, potser la cosa ha sigut més com d'acompanyar-ho, no? Com de dir, bueno, doncs nosaltres hem intentat acompanyar aquesta gent que estava veient les coses d'altres més o que buscava informació
diferent. Però fixa-t'hi que ella deia, o sigui, que no només aquella primera generació que dieu, mm-hmm, volem fer-ho diferent, sinó que ella us va descobrir com següents generacions que han dit jo també em ressona sí. més això que no pas una altra manera de fer-ho,
sí,
no?
Sí.
Vull dir que heu anat tocant diverses generacions.
Sí.
Clar, la Zoe, perquè diríem que va ser tocada per la revista des de l'inici, no?
Sí.
Però heu anat fent una mica com a escola de la revista.
De fet, quan avui en dia no, veus a les xarxes influencers del que es parla molt de les mares millennials, i defensen un tipus de coses que dius, bueno, doncs les mateixes que defensàvem nosaltres, no? Per tant, que ha arribat segur a altres generacions, no? Nosaltres ja érem abans dels millennials, no? Doncs sí, segurament que sí. També és veritat que avui en dia hi ha molt influencer, molt blog, moltes coses, algunes de molta qualitat. Altres potser no ens ho semblen tant, però en tot cas, com que hi ha moltes coses, doncs hi ha de tot. Però per tant, crec que la generació actual ara potser no tothom busca revistes, no? Qui li interessin les revistes. Crec que encara, bueno, de fet, seguim tenint subscriptors nous, per tant, vol dir que hi ha gent que li interessa, però que és veritat que ara hi ha moltes més coses, no? Però sí, sí, o sigui, el discurs, diguéssim, que és el que diem, que cada cop ha sigut com més inclusiu, també. És a dir, sí que volem donar informació que no es coneix tant, o sí que hem volgut, doncs, promoure una criança, una educació que se n'ha dit respectuosa, que és veritat que quina criança no és respectuosa, perquè segur que tothom vol fer la criança el màxim de respectuosa possible, per tant... Però, en tot cas, tot això ho hem anat fent també més ample, incloent més tots els dilemes que també tenim moltes mares i pares i que a vegades no són blanc i negre, no? I tot això ha arribat a molta gent. Aleshores, crec que a mesura que va sent més inclusiu, doncs també arribes a més generacions, no només a més persones. No?
Marta, tenim més reconeixements a la revista Viure en Família.
Sí, per exemple, el de la psicòloga Sònia Clies, autora de L'art de posar límits, que també vol felicitar aquests 25 anys del Viure.
A mi em fa molt feliç que una revista com Viure en Família pugui celebrar els seus 25 anys. Crec que té molt de mèrit d'haver-se mantingut tant de temps com una revista de referència per famílies que volen educar amb consciència. No és fàcil, avui en dia hi ha una quantitat tan increïble d'informació i també molta confusió. Doncs que hi hagi una revista que sigui una referència, que tractin una obertura i també un respecte a la infància i a les famílies, que intenten tractar els temes sempre en profunditat, buscant referències sòlides. Crec que és una feina molt important i tenia ganes de, doncs, també poder dir la meva enhorabona a Viure.
La formadora en escoles de Bosc, amb Viure Silvestre, Vicky Mateu, que també col·labora a la revista.
Agraïda i un plaer de col·laborar amb la revista Viure en Família, un projecte amb una trajectòria llarga i sòlida dins el món de la criança i l'educació. Una revista que valoro profundament per la seva coherència, el rigor dels continguts i la mirada oberta i respectuosa que ofereix. La relació és propera i fluida, hi ha confiança i voluntat de cuidar allò que s'hi comunica. Per mi, el Viure és un espai honest, compromès i necessari. Des d'aquí, continuo col·laborant amb molta estima. Per molts anys, el Viure.
Escoltem també l'Eva Bach, pedagoga, mestra, escriptora d'un grapat de llibres d'educació emocional, que ens diu quins són els tresors del Viure.
Un dels tresors del Viure, que en té una bona pila, és el fet que cuida, nodreix, protegeix i fa créixer sanament el vincle que considero més vital i essencial de tots, que és el que es dona entre infants i adolescents i les seves famílies i persones adultes de referència. I això ho fa donant veu a mirades, plantejaments, propostes i abordatges molt diversos, però que tots tenen en comú que hi ha un rigor, un saber des del punt de vista psicopedagògic i educatiu, i alhora hi ha cor. Està revestit tot d'una sensibilitat exquisida.
Sentim també el psicòleg d'Entre Homes, Albert Pons.
Hola, revista Viure en Família. Us vull felicitar molt per aquests 25 anys. Fa 25 anys hi havia molt poques referències sobre criança, sobre educació, amb aquesta mirada més oberta, més humana, més respectuosa. Heu obert molts camins sobre quina és la identitat de la infància, quines són les etapes evolutives, quines són les necessitats de les mares, dels pares, de les famílies, dels nadons, a tots els nivells, i estic content també d'haver-vos aportat de vegades algun article, alguna col·laboració. Moltes gràcies per comptar amb mi i per haver-me acompanyat d'alguna manera sempre allà com una referència. Així que vinga, per molts anys més. Una abraçada.
I acabarem amb la psicòloga Elisenda Pasqual.
Ja fa molt temps que hi col·laboro. Crec que és un projecte molt humà, molt cuidat, amb molt criteri a darrere de cada un dels continguts que s'hi pengen, material que s'hi comparteix, llibres, jocs, roba, la fotografia que s'hi ofereix, les temàtiques que s'hi tracten, i realment està enquadrat perquè les famílies se sentin identificades, se sentin interpel·lades amb tot allò del que es parle, i a més amb una riquesa de continguts, amb una cura i amb una mirada que posa la vida al centre, aquesta vocació de criança conscient, de cuidar-nos també com a persones adultes, i que fa que tot el sistema familiar i aquestes dinàmiques internes de respecte ens cuidin i ens facin créixer com a famílies, com a persones i com a societat. Així que felicitats al Viure en Família i llarga vida.
Mama, al col·le tothom té els pares separats i té dues cases. Per què nosaltres no?
La criança de cadascú, feta amb amor i consciència, ja és perfecta. Miquel Àngel Alabart.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs avui a l'ofici d'educar, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio, aquests 25 anys de la revista Viure en Família, profunditat, coherència, rigor, saber, la vida al centre, referència, criteri, criança conscient, cor... Miquel Àngel, avui sortiràs engreixat d'aquí. El tresor per tu de la revista, quin serien? Aquests 25 anys, amb què et quedaries? Ja sé que és difícil, això.
Molt difícil.
Però va, mullet.
Al final, amb persones, no? És a dir, ara anava escoltant aquestes persones i pensava, uà, que xulo. És com quan fem el número, jo sempre dic que m'agrada molt fer els crèdits, no? La pàgina de crèdits, i començar a veure tota la gent que ha col·laborat en aquell número. No? La quantitat de gent, molta de forma desinteressada, i la que no, perquè és professional, i evidentment han de cobrar per la seva feina, igualment hi posen molt més amor, crec, que el que se'ls hi paga. Per tant, jo em quedo amb això, amb dir, ostres, vull dir que a vegades no em crec, no?, doncs tot això que s'està dient, no?, la quantitat d'afecte que genera en aquesta revista, no? Com, això, una mica això que deia ara l'Elisenda, no?, la vida al centre, la cura entre les persones, no?, és una cosa feta des d'aquest amor. Aleshores...
Zoe, li anava fent bé la pregunta, però te la faig a tu. Què ha après ton pare amb la revista Viure en Família?
Ostres! Mira, a vegades li dic que encara té moltes coses a aprendre, perquè justament tot això que acabes de dir de l'entrega de més, jo crec que és una mica el reflex del que fas tu, no? I això, i per tant, jo crec que segur que... O sigui, que segurament ho fas... perquè tot això t'està aportant el doble, no?, del que acabes donant. Per això, jo crec que sí, tot el que ha dit, persones, relacions... bueno, i tot el contingut que va sortint número rere número també és un aprenentatge, perquè la vida segueix avançant i segueix canviant, i per tant, doncs això.
M'ha agradat aquest diàleg, que heu fet, sí. Pare-filla. I tinc ganes de fer un dia un programa amb aquests diàlegs, pares i fills, que jo penso que ens està faltant parlar, no? Mm-hmm. A vegades. Tu què n'has après, Carla, amb la revista? Quines coses has après quan, si t'haguessis de quedar, com li deien bé ella, eh? Grans aprenentatges.
Clar, per mi era com aquesta neguit, no? Quan arribava al Viure era en plan, a veure de què parla, no?, aquesta vegada, de quines coses em descobrirà, no? En quins àmbits? Perquè hi ha coses doncs, en què ja anaves entrant i ja estaves com més ficada, jo què sé, doncs allà també, no? O porteig o tal, però després de cop algú parlava, doncs, jo què sé, de les escoles al bosc. I totes aquestes coses que m'han anat descobrint, moltes altres realitats i moltes altres maneres de fer, també.
I llavors, tu, quan llegies una cosa, deies, sí, jo ara vull provar això. És a dir,
jo sempre vull provar-ho tot.
T'empenyia una mica a dir, ara diuen escoles del bosc, anem a una escola del bosc, ara diuen...
Totalment. Nosaltres, bueno, amb el meu company i tres famílies més, vam obrir un projecte d'educació lliure en el seu moment, vam, o sigui, no per guanyar nosaltres diners, sinó perquè no hi havia en la nostra ciutat una opció pels nostres fills, i llavors vam buscar gent pues, friqui com nosaltres, que volgués fer-ho.
M'agrada això. De hippie s'ha passat a friqui.
Sí, bueno, perquè no? O sigui, és igual, a casa meva pues, la Happy Flowers, vull dir, és igual, ja tenim...
I què us va durar el projecte?
Ens va durar?
Sí.
Un any va durar el projecte.
No, escolta, no, però el veu gaudir?
No, no, t'he de dir la veritat. Va durar un any
sempre,
en
la veritat, sempre.
Els dos fills allà, però llavors el gran el vam escolaritzar a una escola que vam escollir amb molt d'amor i molta cura, on han anat tots tres fins ara, perquè s'ha convertit en escola-institut i és un regal de la vida. Però el projecte va continuar fins fa un any, perquè jo el vaig traspassar a la persona que es va cuidar de la meva filla mitjana als matins quan vam tancar com el projecte, i li vaig dir, per què no agafes això? Ja tenim l'associació feta, tu així pots sortir de casa i fer-ho en un altre espai. I ella va entomar això i va fer-ho fins l'any passat que es va jubilar. Vull dir que realment... projecte va funcionar.
Una de les coses que abans deia, crec que el gust vas, era aquest fer xarxa, no? La revista ha fet xarxa, no? Ha fet que hi hagués gent, com la Carla, que es posés a fer coses i que es liés la manta al cap a dir, nosaltres volem provar això, no? Això és un mèrit de la revista.
Això va ser una cosa pensada des del número 1. És a dir, de fet, si mireu el número 1, en els crèdits també surt, no me recordo com vam posar, amb la col·laboració, amb no, entitats associades o alguna cosa així, i vam anar trucant a portes de gent, persones i entitats i escoles... que se sentissin identificats amb tot això i vam dir, no, només us volem posar aquí com a associats, no heu de fer res, no heu de pagar res, ni heu de... No? És com que sou amigues de la revista. I perquè la idea era aquesta, era fer xarxa. Estem parlant d'uns moments en què internet existia, però no amb la dinàmica, ni existien les xarxes socials d'internet, ni res d'això, i per tant... I a més perquè hi havia una dimensió política, que això m'agrada dir-ho també perquè encara la tenim, eh? És a dir, de fet, ara fa pocs dies encara vam publicar un post sobre aquestes ajudes que esperem que arribin, no? Dient, bueno, arriben tard, arriben tal, però bueno, benvingudes. Perquè des del número 1 també, que vam convidar aleshores secretari de Polítiques Familiars, el senyor Joan Ballbé, vam convidar a la presentació, i va venir, i li vam dir allà, no? Li vam dir... Les famílies, potser, com que estem molt ocupades creant els fills, no podem fer massa acció política, però requerim, necessitem, i estic parlant de fa 25 anys, unes polítiques familiars de caire europeu, perquè el tipus de criança saludable per les criatures necessita suport de la societat. Necessitem hores, necessitem poder-hi estar, i per tant necessitem tot això, no? I per aconseguir això, nosaltres volíem generar moviment. Aleshores, tota aquesta xarxa, evidentment que era per compartir sabers, per ajudar-nos els uns als altres, per fer tribu, però també per fer un moviment que un dia pogués exigir, diguéssim, unes polítiques familiars de qualitat que encara ara estem esperant que acabin de fer-se realitat.
Marta, més amigues de la revista, què ens han dit?
Sentim la felicitació a la revista de la pedagoga Heike Freire.
La cultura educativa en el Estado español en general es bastante deficitaria. Todavía, muchísimas personas, la corriente mainstream, creen que educar tiene que ver con obligar, prohibir, vigilar, premiar, castigar. En este sentido, la labor de Viure en Familia a lo largo de todos estos años ha sido y es encomiable, porque, entre otras cosas, han asumido la tarea de difundir una auténtica cultura educativa en la que educar tiene mucho más que ver con observar, comprender, acompañar, contagiar. Así que quiero sumarme a esta celebración y, de nuevo, felicitaros por el trabajo estupendo que estáis haciendo. Y ojalá que por muchos años más.
La dietista i psicòloga Judit Camps i Nus també ens parla dels mèrits de la revista.
M'agrada perquè ofereix opcions reals, respectuoses, no només amb l'infant, sinó també amb la família, que s'està desenvolupant al voltant d'aquesta criança, perquè ofereix opcions de criança i de què et passa a tu com a adult mentre estàs criant també. M'agrada perquè són opcions possibles que podem portar a la pràctica si volem, perquè també es tracta des d'aquest respecte. I m'agrada molt, moltíssim, perquè és un objecte bonic, agradable de tenir a les mans. I això també és autocura.
Per la psicòloga Rosa Jové, tot això és el que ha portat la revista Viure en Família.
L'encert i el mèrit del Viure és que va saber diferenciar-se positivament de la resta de revistes de criança. En primer lloc, l'enfoc de la criança, on va posar el centre a l'infant i a la família, i fora dels cànons establerts per la indústria de la puericultura amb objectius clarament econòmics. En segon lloc, el cribatge de la publicitat i l'eliminació de publicitat enganyosa. En tercer lloc, la qualitat dels seus articles, meravelloses, i les seves fotografies, encara més meravelloses. I per últim, la seva enquadernació i maquetació tan novedosa per a aquest tipus de revistes. Quan veus de lluny el Viure, saps què és el Viure. Perquè el meu resum és que el Viure és el Viure i no té igual ni rival.
I acabarem amb la psicòloga Verónica Antón.
Para mí, Viure en Familia marcó un punto de inflexión en cuanto a, bueno, una publicación de referencia para todas aquellas familias y profesionales que estábamos empezando a vislumbrar otras formas de criar, otras formas de pensar el acompañamiento de la infancia. Y así que celebro estos 25 años. Para mí es una publicación de referencia con la cual he colaborado y continúo dando todo el apoyo porque creo que son estos proyectos que suman para seguir poniendo en el centro a las infancias y a unos acompañamientos más amables y respetuosos de los niños y las niñas.
Gracias, Marta.
A vosaltres.
¿Por qué els adults sempre esteu ocupats?
La revista Viure en Família vol fer reflexionar sobre el fet de la criança a nivell personal, humà, antropològic i polític. Miquel Àngel Alabart.
Opcions reals i possibles per la criatura i pels adults, qualitat en els continguts, qualitat en la revista, moltes més coses que ens han dit. A veure, en aquests, després d'aquests 25 anys, en quin punt estem ara? Anirem passant les noves generacions i les generacions originàries.
En quin punt estem de criança, diguéssim?
No, bueno, com vulguis, de criança i de revista, sí. Perquè de fet ha sigut una cosa paral·lela, clar. No?
Sí. Primer que res, que vaig sentir els àudios i necessito dir alguna cosa, perquè es tanca una mica el cercle, no? La Verònica, a més d'una grandíssima professional, va ser educadora a la caseta de la meva filla petita.
Ah.
com tancar també, perdó, tancar aquest cercle. On estem ara? Doncs estem... Mireu, durant uns quants anys la revista ha estat... Jo la vaig vendre a l'editorial Graó, bueno, el Jaume i jo, que va ser soci meu durant un temps, el Jaume Bach, la vam vendre a l'editorial Graó, però vam seguir-la fent. És a dir, era de l'editorial, però nosaltres la fèiem. I ara estem en una nova etapa en què torna a ser meva, la revista. I en aquest moment doncs estem refent una mica l'equip, i per això també hi ha la Carla, hi ha la Zoe, i ens hem posat molt més, teníem un petit blog, però ara ens hem posat molt més a internet. De fet, la revista ara també és una web digital, el viure.cat, amb els continguts permanentment actualitzats, amb molta presència a les xarxes socials. Per tant, diríem que a nivell de formats, no? A nivell de... doncs ens hem actualitzat més, no? Tot i que seguim fent la revista, perquè seguim creient en la revista en paper, com deia ara la Rosa, també és autocura, no? Regalar-se un objecte bonic en què pot ser una lectura lenta, tranquil·la i sense la voràgine, no? de les xarxes. Però és veritat que també està bé, és pràctic, doncs, tenir-la a internet, tenir-la... I, per tant, a nivell de formats, aquesta és una de les coses cap a les que anem. I després sempre estem mirant què hi ha de nou. A vegades hi ha coses que tornem a explicar d'altres maneres, no? Pensava, per exemple, el tema dels límits, que és un tema recurrent, des dels primers números ja en vam parlar, però últimament doncs, l'Elisenda, per exemple, n'ha parlat a la revista, no? L'Elisenda Pasqual o la Sònia Clias, perquè els veiem semblant, però sempre hi ha coses noves, maneres noves de veure-ho, llenguatges nous, i per tant ens agraden actualitzar els temes de sempre, diguéssim. Però després hi ha temes nous, és a dir, les pantalles, per exemple, n'havíem ja parlat també n'havíem parlat fa anys, però parlàvem de la tele, parlàvem dels... I clar, ara parlem de les xarxes i parlem de tota la... el debat que hi ha sobre si els adolescents han de poder tenir accés, no?, a totes aquestes coses, no? Per tant, estem sempre permanentment pendents de què hi ha, de què interessa i també què es diu, no?, què diuen les persones que hi pensen. I també estem pendents del que es fa fora, perquè encara que aquí siguem molt innovadors i hi ha altres revistes semblants pel món i també ens agrada anar-les mirant. Ens agrada veure que no ho fem tan diferent, no és que vagin per davant. De fet, alguna vegada penso, els enviarem un article nostre, a veure si el publiquen a Anglaterra o si... però sí que és interessant veure què fa altra gent i estem... Bueno, seguim.
Un altre dels mèrits de la revista és que una cosa el que diuen els gurús dels temes, però després aquest compartir informacions, no?, que s'ha buscat un espai, no? Això també em passa a mi, no? I això és important, no, Carla?
Sí, sí, total, perquè a més, la revista hi ha com exactament el que dius tu, no?, els articles escrits per gent com de reconegut mèrit, diguéssim, però després també hi ha les consultes que poden ser la consulta que tu també se t'havia passat pel cap, no?, o el que em passa a mi. I de tuits de gent que explica coses i que tu llegeixes i dius, és que és ben bé això, no? O la tira còmica, que també moltes vegades t'hi veu reflectida. I també la possibilitat que ha donat moltes vegades la revista de col·laborar gent que no som especialment referents del sector de res, no? Però que d'alguna manera doncs, has arribat allà i t'han donat un espai per poder dir-hi la teva, que és una cosa que jo... Era com una mena de somni, no?, de dir, ostres, jo...
Ara la Carla està sent una mica humil, perquè una mica referent sí que és,
No, però soc referent dins del meu ninxo petitó, jo em sento referent en el grup de mares que he pogut acompanyar durant 16 anys, moltes mares.
Però una cosa bonica que ella diu, que és que al final, quan fem de pares i mares, tots som protagonistes de la nostra història, i aprendre a fer-ne és un aprenentatge que el fas sobre la pràctica, saps? Sí. Et pot venir el teòric en qüestió i dir, jo què sé... Educar sense cridar, no? I llavors tu crides i dius, ai, ara ja m'he equivocat.
De fet...
I la pràctica t'ensenya què vol dir criar, no?
Clar. De fet, sempre que demanem un article, després la gent doncs, fa el que pot, com tothom, i ja està. Però jo sempre els dono una indicació. Intenta començar amb un exemple real, no? D'alguna família que coneixes, d'algun nen que... Perquè sigui real, no? A vegades ja són directament mares o pares que expliquen la seva, de realitat, no? Però si és un expert o si és... igualment començar parlant d'això, no? Doncs no? La Maria és una mare que no se'n surt amb el seu fill, no? Perquè per veure no se'n surt, igual que no me'n surto jo, no? I per tant no parlem des de, no, ho hauries de fer superbé, sinó dir, bueno, no te'n surts igual que no me n'he sortit jo altres vegades... Podem provar entre tots de fer-ho així o de fer-ho aixà, no? A veure què passa.
Zoe, tu què et trobes amb... Ai, perdona.
No, perquè referent a això, al final a totes ens passa una mica el mateix,
sí,
no? D'una manera o d'una altra. I si a tu t'ha passat ara, igual a l'altre li ha passat fa 3 setmanes. I aquest compartir ho fa tot sempre molt més lleuger.
Zoe, tu què et trobes amb els teus iguals? És a dir, la seva visió de la maternitat i la paternitat, que ara us queda una mica lluny, o de la criança, ja està una mica en aquesta línia?
A vegades em sorprèn encara com hi ha algunes coses que s'han quedat en un automàtic, no? Bueno, com en una cosa ancestral, potser, però com que hem anat com es diu, heredant, i que no hem parat i hem pensat, i potser també perquè és una generació una mica de la immediatesa, no?, i aquesta cosa, i justament el que dèieu abans del format de la revista, que permet parar, que permet llegir amb calma, i tot això potser ja no ho tenim tant, per això crec que és important com el anar-ho actualitzant. Però em refereixo que això, que me n'adono a vegades, em sorprèn una mica en els meus cercles, com sí que hi ha molta consciència de la importància de la infància, i sí que hi ha com una intenció de mirar-la.
Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa i tornem la setmana vinent amb Educar sense culpa. Us deixem amb Pau Vallvé, signat el teu padrí. Sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso i fins la setmana vinent.
Fantàstic, Elisabet, moltes gràcies, molt necessari.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Cap de setmana de passió per l'esport al Tot Gira.
Atenció!
Aquest diumenge obrirem el programa a les 4 de la tarda amb el segon monument ciclista de la temporada, el Tour de Flandes. Tots contra Pogacar.
A un quart de set serem a la nova Creu Alta amb el partit del líder de la primera ref, Sabadell Betis Deportivo.
També viurem el Saragossa-Barça de l'ACB i farem tertúlia Barça amb la prèvia dels quarts de final de la Champions a l'Horitzó.
A més, farem l'humor amb els minuts escombraria.
Tot Gira.
Aquesta tarda a partir de les 4, amb David Clopés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam conèixer la història de l'Àlex Egeas, un home de 48 anys, addicte a les drogues, i ara que fa gairebé dues dècades que no en consumeix, va decidir explicar-nos, acompanyat també del seu psiquiatre, en Tomàs Castelló, la vida després de la droga i també totes les conseqüències que ha patit.
Doncs aquell dia jo portava una temporada ja que no em trobava bé. A nivell, ho vaig deixar amb la meva nòvia, els meus pares van separar, portava molta ansietat a dintre. A la boca de l'estómac, la xacra emocional la tenia com bloquejat, em van dir. Em vaig aprimar 20 quilos en 3 mesos i tenia la sensació de que em moriria aquests dies. I una nit vaig anar a comprar a una carnisseria molt menjar perquè tenia molta gana i estava desnutrit, i en comptes de menjar-m'ho em vaig fumar un porret abans. Per desgràcia, però em vaig fumar aquell porro i em vaig desmaiar.
I a l'Eclipsi es va fer de nit amb en Jaume Clotet, escriptor, periodista i també col·laborador del suplement. En el seu nou llibre, L'espasa del rei, parla de llegendes medievals catalanes amb figures com Satanàs, i li van preguntar qui seria el Satanàs modern.
Cadascú pot té el seu. Jo crec que Satanàs té molts lloctinents i molts ajudants, i crec que n'hi ha moltíssims ara corrent per tot arreu. De fet, Catalunya té, segons es diu, 30 portes a l'infern, i per tant, d'entrada i de sortida, per cert. I per tant, tenim una gran densitat de dimonis entre nosaltres, i de fet jo crec que això explica per què els catalans i el diable tenen una relació molt profunda, no? És a dir, on no hi ha pastorets es fan colles de diables, hi ha una pila d'orografia i de llocs de Catalunya que són el pont del diable, el barranc de l'infern, o, per exemple, en els pastorets tothom vol fer de Llucifer. És a dir, la relació dels catalans i el mal i el dimoni és molt estreta. Massa.
Quin català seria capaç d'empresonar el diable?
Sí, una mossa d'esquadra i un monjo de Montserrat, que és un dels pocs llocs on queda gent virtuosa segurament a casa nostra.
I a la setmana tràgica, Marion Sindreu i Antoni Rodon vam analitzar la darrera enquesta del CIS, que ha preguntat als ciutadans sobre la freqüència de les relacions sexuals en l'últim any. Els resultats revelen que els votants del PSOE són els que menys en tenen.
Allà darrere hi ha un factor que condiciona aquesta relació, que és l'edat. El PSOE ara mateix té un votant més envellit i, per tant, doncs, les relacions sexuals, diuen, jo encara no he arribat, doncs baixen amb l'edat. Tot i que es mantenen prou altes en els últims anys en comparació en perspectiva històrica, però baixen. Hi ha uns danesos, o suecs, no recordo, un dels dos països, que van fer un estudi fa uns anys, que miraven no relacions sexuals, sinó si el vot a la parella és el mateix o si les dues persones de la parella voten diferent. I, si no recordo malament, bé, de fet ho recordo bastant bé, el 78% de les parelles, en aquest cas, a Dinamarca o Suècia, eren del mateix posicionament ideològic, però això no volia dir que votessin el mateix. Uh-huh. Que votessin el mateix, yeah. Era un pèl menys del 60%.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Al cinema s'estrena Te van a matar.
The Virgil was built in 1923. Today, it's one of the most exclusive buildings in Manhattan.
Hi.
I'm the new maid. With such wealth comes the expectation of...
La comèdia de terror, protagonitzada per Zazie Beetz, segueix una dona que comença a treballar com a majordoma en un gratacel de Nova York i de seguida descobreix un historial de desaparicions i misteris que envolten els residents.
Ancora sei mesi e torni a casa tua.
Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica. Dovrebbe sempre firmare la legge sul diritto all'eutanasia. La firmerà?
Firmare quella legge richiede un coraggio che tu non possiedi.
Se non firmo, sono un torturatore.
I encara als cinemes torna Paolo Sorrentino. La Grazia és l'última pel·lícula del director italià, un film que ens presenta el president fictici de la República Italiana, un veterà polític demòcrata, humanista i catòlic que de sobte comença a dubtar sobre diverses decisions importants que ha de prendre, entre altres, si aprova o no una llei d'eutanàsia. I al Teatre Gaudí, RIP. La comèdia més aviat fosca de Jordi Sánchez i Pep Anton Gómez ens presenta una família marcada per la malaltia, els conflictes personals i els secrets que emergeixen durant una nit decisiva. Avui, a funció a les 5 de la tarda. Bon dia, Sònia de l'Ofeu.
Molt bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevat, fem tres propostes que avui són per Barcelona. La primera, visitar la mostra Gaudí en xocolata a la sala hipòstila del Parc Güell.
El Gremi de Pastissers de Barcelona ha volgut participar en l'aniversari del centenari de l'obertura del Parc Güell amb un homenatge al seu estil, el més dolç possible. 10 mestres pastissers s'han encarregat d'esculpir 10 ous de Pasqua inspirats en l'univers gaudinià. La mostra és tot un espectacle de nivell i de creativitat. Hi trobem obres de Lluc Crosellas, Sarai Ruiz o Miquel Chamorro, entre altres, elaborades amb xocolata negra, blanca o amb llet. Els artistes tenien l'encàrrec de representar les formes, els colors i el simbolisme del parc. Es pot visitar fins al 9 d'abril, que hi haurà un acte final especial al trencadís del trencadís, la ruptura simbòlica de les restes de les peces de xocolata exposades. Els preus van dels 13 als 18 euros. I atenció, perquè l'entrada al parc és gratuïta per a nens i nenes de fins a 6 anys i els residents de Barcelona amb el passi verd.
I podem esmorzar, dinar o també sopar al bar But,
que es troba al barri de Gràcia, al carrer Bonavista, número 8, a tocar dels Jardinets de Gràcia, un bar-restaurant especialitzat en cuina mediterrània i plats tradicionals, però, com diuen ells, cuinats a foc lent, a temperatura baixa i ben maridats amb vins naturals. Una carta reduïda però exquisida. I podem tastar el biquini amb pernil ibèric trufat, els baos d'ànec, llagostins, pop o costella de porc, el gofre de patates braves, el tartar de salmó, l'ensaladilla russa o el caneló de galta. De postres, pastís de formatge, crema catalana o trufes de xocolata. El preu mitjà per persona és d'uns 25-30 euros, obert tots els dies de les 9 del matí a les 11 de la nit.
Música.
Tinc un llapis i prou, i es mou el meu criteri. Començo a dibuixar i es crea l'encanteri.
Perquè si som per Barcelona, podem anar a veure el musical Ànima.
És el musical de nova creació en català i de gran format que va captivar milers d'espectadors al Teatre Nacional de Catalunya la temporada passada i que torna amb més força que mai al Teatre Tívoli de Barcelona, amb una proposta repensada i afinada, amb canvis de vestuari, escenografia, coreografies i nous protagonistes, amb més d'un centenar de professionals tant a l'escenari com a l'equip tècnic. Ànima és un musical que reflexiona sobre els somnis, la identitat i la lluita laboral femenina. El projecte parteix d'una idea original del dramaturg Oriol Borés i explica la història de la Greta, una jove que somia convertir-se en animadora de dibuixos i que treballarà i vol treballar a grans estudis de Los Angeles. Després de rebutjar una vida imposada, travessa els Estats Units decidida a fer realitat el seu somni, però es troba amb una indústria que exclou les dones dels espais de creació. Es pot veure fins al 10 de maig i les entrades van dels 28 als 60 euros.
Arribarem a les 7 del matí amb la cançó Ull Llapis i prou del musical Ànima, interpretada en aquest cas per l'actriu Paula Amàlia. Ara tornem, fins ara.
prou.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.